Les relacions entre Israel i Espanya avui han empitjorat encara més. El govern israelià ha decidit retirar la seva ambaixadora de Madrid. El detonant han estat aquestes declaracions de Pedro Sánchez a Televisió Espanyola.
Tenemos también que decirle a Israel que tiene que sostener sus acciones en base al derecho internacional humanitario. Y con las imágenes que estamos viendo y el número creciente, sobre todo de niños y niñas que están muriendo, tengo francas dudas.
Sobre el terreny, de nou, un compte enrere agònic per si s'estén la treva. Si no fos així, Israel podria tornar a bombardejar Gaza d'aquí a poques hores. En marxa ja la COP28, la cimera sobre el clima. En la primera jornada ha ressonat l'alerta contundent del responsable de canvi climàtic de les Nacions Unides.
If we do not signal the terminal...
Si no marquem el final de l'era dels combustibles fòssils, tal com la coneixem, haurem de donar la benvinguda a la nostra fase terminal i haurem escollit pagar-ho amb les nostres vides.
COP28. 28. Vol dir que abans n'hi ha hagut ja 27. En parlarem amb una experta catalana que n'ha seguit moltes in situ.
Hi ha hagut grans incompliments dels països desenvolupats. Això els països en desenvolupament els enfada molt.
Catalunya nit. Avui han arribat al Congrés dels Diputats 63.000 firmes. Les han fet persones que reclamen que es prohibeixi l'ús dels mòbils als menors de 14 anys i, en alguns casos, als menors de 16. Les impulsores de la iniciativa són dues professores, una d'elles de Barcelona.
Cada vegada desconnecten més ràpidament, necessiten explicacions curtes, és que molt sovint és que no acaben de llegir els enunciats.
Aquest vespre han sonat les campanes a Vic amb un desig que plogui. Ens preguntarem d'on neix aquesta idea d'encomanar-se als sants quan hi ha sequera.
Li va caure un llamp. Per això hi ha aquesta vinculació de Santa Bàrbara amb els llamps i amb les tempestes. A l'edat mitjana tot és un món molt màgic. I imaginen que passaran coses. Si tocaran les campanes, els núvols es desfaran, sí que ho creien, no?
El Catalunya Nit se'ns omplirà de cine avui amb les nominacions als Goya i amb les recomanacions de l'Àlex Gorina, ideals per a la ràdio nocturna. Són les 10 i 3 minuts, ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Les relacions entre Israel i Espanya pengen ara mateix d'un fil. Pedro Sánchez ha qüestionat que l'exèrcit israelià respecti el dret internacional humanitari a Gaza i les seves paraules han caigut molt malament al govern israelià, que no accepta crítiques. Ens situem ja d'entrada avui a Madrid, on hi tenim el David Melgarejo. Quin és el termòmetre per avaluar aquesta crisi, David?
Bona nit, Manel. Doncs el fet que el ministre d'Exteriors israelià hagi cridat a consultes la seva ambaixadora a Madrid en diplomàcia és el pas previ al trencament de relacions. El següent podria ser no fer-la tornar a Espanya. El ministre d'Exteriors israelià, Eli Cohen, ha qualificat de vergonyoses i mancades de base aquestes declaracions de Sánchez, aquestes que recuperem.
Tenemos también que decirle a Israel que tiene que sostener sus acciones en base al derecho internacional humanitario. Y con las imágenes que estamos viendo y el número creciente, sobre todo de niños y niñas que están muriendo, tengo francas dudas de que estén cumpliendo con ese derecho internacional humanitario.
Paraules que també han fet reaccionar el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. Ha ordenat que el Ministeri d'Exteriors convoqués d'urgència l'ambaixadora espanyola a Israel, Anna Salomón, per una reprimenda. I no és la primera. N'hi ha hagut quatre abans, segons la Moncloa. La setmana passada ja se la va citar per les paraules de Sánchez des del pas de Rafà, on va denunciar la matança indiscriminada de civils innocents a Gaza. Des de la Moncloa, a hores d'ara, no hi ha cap reacció oficial. mundial, Pedro Sánchez viatja demà a Dubai, a la cimera del clima, on coincidirà amb el president israelià. No hi ha prevista cap trobada en plena crisi diplomàtica.
Doncs anem ara cap al terreny en disputa. Hamas ha alliberat dues ostatges més en la nova jornada de treva pactada in extremis, mentre continuen les negociacions per aconseguir una nova pròrroga. Si no s'aconsegueix, podria haver-hi bombardejos ja d'aquí a poques hores. Una de les dues alliberades avui és la jove franco-israeliana Mia Shem, capturada durant el festival de música pròxim a la Franja i que va aparèixer en el primer vídeo de Hamas després dels atacs del 7 d'octubre. Corresponsal a Jerusalem, Roser Olivella, a més d'aquestes dues, està en marxa l'alliberament d'un altre grup d'ostatges.
Si no s'aconsegueix allargar la treva, aquest seria l'últim intercanvi d'ostatges per presos palestins. Però els negociadors egipcis i qatarians continuen fent pressió per una nova extensió que permetria començar a alliberar també alguns homes, donat que probablement ja no quedarien dones ni criatures en captivitat. Tothom és conscient que si demà reprenen els combats, costarà molt tornar a arribar a acords. Per això el secretari d'Estat nord-americà Antony Blinken avui ha tornat a Israel i Palestina. Blinken ha recordat al govern israelià que ha d'actuar d'acord amb les lleis humanitàries internacionals i garantir la seguretat dels civils.
Hem deixat clar que és imperatiu que, abans de qualsevol operació al sud de Gaza, hi hagi un pla clar que pari la màxima atenció a la protecció de civils i que garanteixi que a Gaza hi arriba l'assistència humanitària necessària.
Blinken també s'ha mostrat preocupat pel repunt de violència a Cisjordània i Jerusalem.
I això, Roser, després de l'atemptat de Hamas d'aquest matí, com ha anat?
Dos palestins, membres de Hamas, han assassinat tres israelians a Jerusalem Oest davant d'una parada d'autobús. Els atacants han estat abatuts allà mateix. Un atemptat que pot donar arguments als que estan en contra d'allargar la treva.
Catalunya nit.
Una de les notícies del dia i dels pròxims dies és, sens dubte, la inauguració de la COP28, aquesta cimera del clima, i en volem parlar amb una persona que n'ha seguit set in situ, és a dir, anant a les cimeres que es feien fins ara, que és l'Olga Alcaraz, professora de la universitat, i una de les científiques que han participat en l'inventari global sobre el grau d'implementació de l'Acord de París i que es presentarà també en aquesta COP28. Avui, Olga, ho has seguit tot també a distància, no?
Sí, sí, sí.
Aquesta des de Barcelona.
Sí, han habilitat la possibilitat de fer el seguiment online de totes les negociacions, les persones que estem acreditades, i ho hem volgut aprofitar, i d'aquesta manera ens estalviem també unes quantes emissions anant amunt i avall.
Això és predicar amb l'exemple, és veritat. Aquest matí, la inauguració de la cimera, tant Nacions Unides com la presidència de la COP han parlat de la supressió dels combustibles fòssils. El responsable de canvi climàtic de Nacions Unides, Simon Steele, no podia ser més clar.
Si no marquem el final de l'era dels combustibles fòssils, tal com la coneixem, haurem de donar la benvinguda a la nostra fase terminal i haurem escollit pagar-ho amb les nostres vides.
Ha sigut molt clar i molt contundent i sí. No sé si ha exagerat o no.
No, és el que cal fer, aturar quan abans millor les emissions que provinguin dels combustibles fòssils. Perquè mentre no les aturem, la temperatura seguirà augmentant i els impactes del canvi climàtic cada vegada seran més freqüents, més greus i ocasionaran més patiment i més víctimes.
I veus viable que aquesta data final als combustibles fòssils surti de la COP28, d'aquesta cimera?
No sortirà.
Escoltem ara una altra de les veus d'aquesta inauguració de la cimera, el sultà Al-Haber, que és el president de la COP, que recordem que es fa als Emirats Àrabs Units.
Hem de trobar la manera d'incloure el rol dels combustibles fòssils. Nosaltres, junts, tenim l'oportunitat de prendre una decisió sense precedents. De fet, no ens queda cap altra opció.
També va en la mateixa línia, però recordem qui és aquesta persona. Té un càrrec polític al seu país, és el president de la COP, com hem dit, però és també un dels magnats d'una de les principals petroleres d'un país que és molt important en petroli, gas, etc. Què et semblen aquestes paraules?
Els països àrabs són dels principals emissors en emissions per càpita perquè les seves economies estan fonamentades en això i ja fa molts anys que això és així i per tant ja han perdut moltes oportunitats de fer grans inversions per fer aquesta transició energètica, no? Ara en parlen molt, diuen que aquesta transició energètica ha de ser justa, que per tant s'ha de mirar com els països reorienten les seves economies, etc, etc, perquè ningú no quedi enrere, però van una miqueta tard.
Aquest any ja hem tingut molts senyals que no anem bé, rècord d'emissions, rècord de temperatures, l'any més calent mai registrat, i podríem anar afegint dades. En aquesta cimera es presentarà l'inventari del que s'ha aconseguit des de l'acord de París del 2015. Què s'ha aconseguit?
Bé, en quant a reducció d'emissions, relativament poc. El que sí que hem aconseguit és anar fent tot un camí plegats, perquè l'acord de París és un acord que no només parla de mitigació, de reducció d'emissions, també parla d'adaptació, de finançament, i en aquesta jornada d'avui s'ha aconseguit una fita molt important, que és aprovar l'estructura d'un fons per finançar danys i pèrdues dels països en desenvolupament més vulnerables als impactes del canvi climàtic, no? Això és molt positiu i era un escull a que alguns països en desenvolupament i a la Convenció del Canvi Climàtic, grans emissors com la Xina i la Índia estan en el grup de països en desenvolupament, agafin una mica més d'embranzida que ara a fer compromisos una mica més ambiciosos de reducció d'emissions.
La clau, sempre se'ns diu, per frenar aquest escalfament global és la reducció de les emissions. Com i en quin termini s'hauria d'aconseguir? Què s'hauria de començar a fer urgentment?
A veure, s'hauria d'anar a emissió zero quan abans millor. La temperatura no s'estabilitzarà fins que no arribem a emissió zero. Globalment hauríem d'anar a emissió zero a meitat de segle, cap al 2050. Què hauríem de fer com a països desenvolupats que som? Arribar-hi molt abans. I això implica fer moltes accions diferents en funció dels sectors. Per exemple, pel que fa a la mobilitat, és una partida molt gran de les emissions. Aquí a Catalunya és la partida potser més gran que hi ha. Doncs hem de fer un canvi estructural en com entenem el sistema de transport a nivell del nostre país. Això no vol dir només canviar del motor de combustió al cotxe elèctric, això vol dir moltes més coses. Aleshores, hem de promoure molt més un transport públic integrat, una xarxa de transport per ferrocarril que funcioni molt bé, que ens porti a tot arreu i que a més transporti també mercaderies, que aquesta és una altra partida que és important. En el sector de l'edificació també hi ha grans reptes, hem d'anar a edificis que tinguin un consum energètic molt, molt, molt baix. Aquí els nostres edificis tenen unes pèrdues bastant importants, hem d'anar cap a edificació molt més eficient, amb consums molt minsos. A la indústria, en tot el que és la producció, hem de promoure sistemes de producció que integrin totes les estratègies de l'economia circular per intentar mobilitzar quanta menys materials millor, aprofitar quan més millor l'energia.
Si parlem de la COP28, vol dir que n'hi ha hagut 27 abans?
Sí.
Han servit?
Han servit per anar fent el camí. A la COP el que tenim són tots els països del món negociant. Les seves realitats són increïblement diferents, les seves necessitats, el seu nivell de desenvolupament, la seva capacitat tecnològica. I per tant, costa molt arribar a consensos. El que passa a la COP passa sempre molt lentament, jo ho comparo amb el moviment de les plaques tectòniques, no? Que saps que es mouen, i quan s'han mogut no tornen enrere. Això és bo.
O sigui, d'aquesta cimera sempre se'n surt cap a la direcció correcta, però s'acaba complint el que es firma o el que es promet? O...
No sempre, tampoc. Hi ha hagut grans incompliments dels països desenvolupats. Això als països en desenvolupament els enfada molt, perquè els hi estem demanant que comencin a pensar en reduir les seves emissions quan tenen molts problemes molt abans de reduir les emissions, i diuen, bueno, vosaltres esteu fent uns compromisos que després no compliu. I això mina la confiança en el procés i fa que les coses avancin de forma més complicada.
Doncs Olga Alcaraz, professora de la UPC, moltíssimes gràcies per passar pel Catalunya Nit.
Moltes gràcies a vosaltres.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Pere Aragonès i Pedro Sánchez es reuniran el 21 de desembre a Barcelona. L'última entrevista entre els dos presidents va ser el juliol de l'any passat. Martí Ferrero, Aragonès vol reactivar la negociació entre governs perquè els acords d'investidura amb Esquerra Republicana comencin a donar fruit.
Sí, per això posarà damunt la taula les tres carpetes prioritàries. El referèndum, un nou finançament per Catalunya i aplicar el traspàs de Rodalies. Al refons, hi ha l'interès que el procés negociador del PSOE amb Junts no eclipsi la taula de negociació entre governs. La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, hi insistia amb l'argument que el marc negociador efectiu és l'institucional.
Anem per feina i aquesta reunió, que ha de ser una reunió, com els deia, executiva, ha de servir per crear el marc efectiu de negociació d'aquestes tres carpetes que tenim sobre la taula, de president a presidente, de govern a gobierno.
Però el cert és que la imminència de la primera reunió de la comissió negociadora amb Junts ha obligat avui Pedro Sánchez a parlar-ne. En una entrevista a Televisió Espanyola ha justificat la figura del verificador internacional en aquest procés.
Creo que es bueno que si dos no se entienden, en este caso estamos hablando de nuestra mesa con Esquerra Republicana y también la mesa con Junts per Catalunya, haya un tercero que nos acompañe, que verifique que los acuerdos se ponen en marcha. Es efectivamente un mecanismo excepcional.
I també ha reconegut que hi ha hagut l'ofer a Espanya per perseguir adversaris polítics, però ho ha vinculat a casos per beneficiar el Partit Popular.
Passa un minut d'un quart d'onze de la nit. Ja m'ha explicat al principi de l'informatiu el conflicte diplomàtic amb Israel. El Martí ens parlava ara del que ha dit el president espanyol sobre el joc brut judicial. Doncs bé, cada vegada és més clar que Pedro Sánchez té obert també un front intern i precisament amb el poder judicial espanyol. Per primer cop en democràcia, el màxim òrgan de govern dels jutges ha rebutjat el nomenament del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per falta d'imparcialitat. I no ha estat l'únic incendi judicial del dia per al PSOE. Ens ho amplia Paula Brujats des de Madrid.
Bona nit. La decisió de la cúpula judicial contra el fiscal general és inèdita, no havia passat mai i, a més ve d'un òrgan que fa 5 anys que té el mandat caducat. S'han imposat els vocals nomenats pel PP i han declarat que Álvaro García Ortiz no és un perfil idoni per repetir en el càrrec, tot i que la decisió no és vinculant, obre una batalla sense precedents contra l'executiu de Sánchez. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
Ha sido sorprendente porque es absolutamente contrario a lo que dijeron hace un año, con unos argumentos que no es lo que le pide la ley al Consejo que estudie. Y a partir de ahí vamos a intentar que se cumpla la ley y la Constitución por parte de la oposición, que se renueve, por tanto.
L'altre revés al govern espanyol ha arribat avui per part del Suprem, que ha obligat a anul·lar el nomenament de la presidenta del Consell d'Estat, l'exministra socialista Magdalena Valerio. I en tot aquest panorama, exmagistrats del Constitucional animen a lliurar la batalla contra l'amnistia.
Constituyen todo un desafío al orden constitucional y creo que esta situación no consiente el silencio. El futuro pasa por dar cada batalla y darla con rigor.
És el que deia l'exmagistrat Francisco Pérez de los Cobos en unes jornades organitzades pel PP.
Aquests dies el govern espanyol i els agents socials negocien l'actualització del salari mínim interprofessional i han quedat de seguir-ne parlant la setmana que ve perquè en la reunió d'avui no hi ha hagut acords. Carme Montero.
No, avui no han discutit sobre percentatges, però els posicionaments estan molt marcats. Treball ofereix un augment del 3,8% i situa el salari mínim en el 1.120 euros mensuals. Els sindicats proposen un 5% i els empresaris un 3%. Des de la UGT, Fernando Luján destaca que coincideixen en la voluntat de garantir el poder adquisitiu dels treballadors.
Como no os trasladamos nada más que hay buena voluntad y que estamos negociando, pues no hay ninguna cifra exacta que podamos trasladar.
Seguim en l'àmbit laboral. Tenim proposta damunt la taula del Ministeri de Treball per reformar el subsidi d'atur.
Doncs sí, mira, que el subsidi actual de 480 euros mensuals pugi fins als 660 euros durant els primers 6 mesos que es cobri. Aquesta seria la nova proposta. Arribaria a més persones i es descarta endurir el control perquè els beneficiaris busquin feina de manera activa.
I encara un últim apunt econòmic, una d'aquelles dades que té a molta gent pendent.
Mira, l'Euribor, el principal indicador per revisar les quotes de les hipoteques, ha trencat la tendència alcista i s'ha situat en el 4%. Això sí, les quotes mensuals encara tornaran a pujar perquè fa un any l'Euribor no arribava al 3%. Per tant, qui hagi de revisar la hipoteca amb la referència del novembre pagarà al voltant de 100 euros més en la quota mensual. Si la revisió és semestral, pràcticament no tindrà variació. Thank you.
Són en punt les 10 i 20. Una professora d'un institut de Barcelona i una d'un de Toledo han presentat més de 63.000 firmes al Congrés dels Diputats perquè es prohibeixi l'ús dels mòbils als menors de 14 o 16 anys. Avisen que les conseqüències en el desenvolupament pedagògic dels alumnes són ja una evidència. Per exemple, que se'ls faci una muntanya llegir un enunciat de dues línies. Maria Costa, què han detectat a les aules?
Sobretot somnolència, depressió i poca capacitat d'atenció. Les dues professores demanen una llei que en prohibeixi l'ús no només a l'escola, sinó també a la vida quotidiana. Ho ha explicat la impulsora de Barcelona, Natàlia Jiménez, en declaracions a aquesta emissora.
Ens hem trobat casos de somnolència durant les classes, doncs perquè són alumnes que potser es passen les hores de la nit, que haurien d'estar dormint, doncs, xatejant. Cada vegada desconnecten més ràpidament, necessiten explicacions curtes, és que molt sovint que no acaben de llegir els enunciats dels exercicis fins al final, perquè és que no els troben molt llargs. I estem parlant de dues línies, no, a vegades.
Jiménez diu que fins i tot han hagut de mediar amb problemes que passen entre els alumnes fora de l'horari escolar per exemple, un malentès a les xarxes socials.
Catalunya nit.
I aquests són els senyals horaris, podríem dir, no de la ràdio, sinó d'una església. De Vic, anem cap allà. Nàtia Dell, què ha passat avui a Vic?
Mira, doncs que a la catedral de Vic avui han sonat unes campanes, un repic de campanes ben especial, ben diferent, perquè és un toc de tempesta, un toc de bon temps. És un toc monòton, simple, molt rítmic, per demanar que plogui. Fa 50 anys encara hi havia pobles que el feien servir per demanar la protecció de Santa Bàrbara, que és una de les patrones dels campaners, també coneguda com l'advocada de la tempesta. Per què? Perquè li demanen que si hi ha tempesta no faci malbé els cultius. I es creia que el so de les campanes ajudava a allunyar els núvols i el dimoni. I el que avui s'ha fet, en realitat, és una recreació del que antigament es feia, és una versió. I és això, avui hem tingut l'ocasió de sentir-les en directe aquí a tocar de la catedral de Vic. Ha estat molt bonic.
I de qui ha sigut iniciativa? Per què s'ha fet?
Mira, això s'ha fet per donar una mica el tret de sortida als actes de la prèvia del medieval, del mercat medieval d'aquí a Vic. I la idea ha sorgit del Museu Episcopal de Vic, del Museu Medieval. I, per tant, no sé si us sembla,
sí,
l'Oriol tenim... Piques, que és el director, potser ens pot donar alguna pista més.
I tant, senyor Piques, d'on surt aquesta tradició o aquesta iniciativa? O realment confieu que pot ajudar a que plogui, que ens fa molta falta?
Doncs bona nit. Aquesta idea ve de la prèvia del medieval, és una sèrie d'activitats, és una tempesta. Tempesta d'activitats, tempesta meteorològica. La tempesta és homenatge a Santa Bàrbara. Santa Bàrbara serà el dia 4 de desembre, o sigui, estem en vigília de Santa Bàrbara, i toquem a tempesta perquè és la patrona dels campaners. Bé, us explico una miqueta la història de Santa Bàrbara, d'on ve tan plegat i això d'encomanar-nos a Santa Bàrbara quan trona. Santa Bàrbara era una persona que es va convertir al cristianisme cap allà al segle III, però el seu pare no li va agradar gens. I, a més, el seu pare el volia casar amb un home pagà. Uh-huh. Ella s'hi va negar, i el seu pare, la veritat, ara el tindríem segurament molt mal classificat com a persona molt masclista, perquè la va torturar, la va tancar en una torre, i al final la va matar. I al moment de matar-la, li va caure un llamp. Per això hi ha aquesta vinculació de Santa Bàrbara amb els llamps i amb les tempestes. Els campaners... els hi passa una cosa, quan pugen a les torres i pujaven per desfer les tempestes, perquè la idea original no era que plogués, era al revés, que les tempestes no fessin mal a les collites, no caigués pedregada. Però què els hi passava als campaners, que tenien por dels llamps perquè estaven dalt del campanar?
Clar.
Sí, ara tenim parallamps als campaners, llavors no. Aquest és una mica la història, tot plegat, de per què Santa Bàrbara és patrona dels campaners, perquè Santa Bàrbara ens encomanem quan hi hagi tempesta.
I al si de l'Església i entre els creients hi havia, i no sé si encara hi ha, la creença de que si és necessari que plogui i es demana Santa Bàrbara o es fa repicar les campanes, pot acabar passant, o això ja ningú té aquesta fe, diguem?
A l'edat mitjana tot és un món molt màgic i imaginen que passaran coses. Si tocaran les campanes, els núvols es desfaran, sí que ho creien, no? nosaltres ara el que fem és expressar més que res un desig, més que creure'ns literalment que plourà. Tot i que, curiosament, aquest cap de setmana hi ha tots els números que plogui.
Ah, a veure si haurà sigut això, doncs, En qualsevol cas, compartim el desig. Oriol Piques i Nati Adell, moltíssimes gràcies als dos. Bona nit.
Bona nit.
Molt bona nit, que vagi molt bé.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
Sempre.
Què dius, Lluís?
Maria, que sempre.
Lluís, no t'entenc. Sempre què?
Doncs que amb Lloguer Segur sempre cobraràs la renda del teu pis el dia 5 de cada mes.
I si l'inquilí no paga?
Sempre, Maria, sempre.
Doncs és així. A Lloguer Segur garantim el cobrament puntual de la renda el dia 5. Ahir, avui i sempre, Lloguer Segur.
Soc enginyer, tinc 45 anys. Em dic Lluc. Conduïa sota els efectes de l'alcohol. Vaig provocar un xoc frontal i vaig matar la dona del seient de l'acompanyant de l'altre turisme. M'han condemnat a 4 anys de presó i 3 i mig sense permís.
Seràs tu el següent? Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Endometriosi. Càncer. Esterilitat, disfuncions, infeccions, depressió, incontinència. Les malalties i els problemes relacionats amb la salut sexual i reproductiva afecten una de cada tres persones. El 70% són dones. Visibilitzar la salut sexual i reproductiva és el primer pas per poder-la investigar. La Marató per la Salut Sexual i Reproductiva. La Marató que dona llum. Diumenge 17, la Marató.
A Catalunya Ràdio. Postdates. La necessitat d'escriure és com la necessitat de fer un somriure quan ens fan un altre somriure. De La nevada del cucut, de Blanca Busquets. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
Poc més de 2 minuts i ens plantarem a 11:15 de la nit. Juristes i activistes pro drets homosexuals han reaccionat amb indignació avui a Rússia la decisió de la justícia del país de prohibir el moviment LGTBI. Ignasi Abad.
El Tribunal Suprem de Rússia els considera com a extremistes a partir d'ara i dictamina que es prohibeixin les seves activitats i els actes que animin la ciutadania a formar-ne part. Els crítics amb la decisió denuncien que Rússia és un estat laic i acusen el Kremlin de voler controlar la consciència de la gent inculcant valors familiars anomenats tradicionals, suposadament incompatibles amb les activitats del moviment.
Aquesta matinada, hora catalana, per tant, per nosaltres avui, ha mort un dels polítics nord-americans més influents, Henry Kissinger, i li hem demanat al Xavier Vilà, que en sap un munt de tot això, que ens faci una mica el retrat d'aquesta figura tan controvertida.
Una figura, Manel, que de poca gent segurament podem dir que ha estat alhora Nobel de la Pau, aliat amb dictadures, acusat de crims de guerra, i ha viscut un segle. Un home que ha estat durant dècades la brúixola de la Casa Blanca en política exterior. Si bé va ser Richard Nixon, que escoltàvem ara, qui va capitalitzar millor aquesta cara fosca d'un diplomàtic polièdric que va trencar el moll en plena Guerra Freda després que Kennedy l'obviés i Lyndon Johnson almenys tingués. Però on Kissinger va fer fortunes a la Xina, símbol allà per un viatge llavors impensable que va salvar Mao i va edificar una relació bilateral que avui dia ja no hi és. Kissinger és l'autor intel·lectual dels postulats maximalistes contemporanis nord-americans envers els enemics, o amb mi o contra mi. One can learn from an experienced hand about how to deal with... I George Bush, fill, i la croada post-11 de setembre també abraça aquesta cosmovisió extremadament controvertida arreu del planeta. Henry Kissinger! Gent que li demana que plegui a casa també. Peticions d'arrest per crims contra la humanitat que s'han acumulat, Manel, des que Kissinger aprovés clandestinament bombardejos secrets de tropes nord-vietnamites a Cambodja, 500.000 de morts. Després va negociar un alto al foc que li va valer un premi Nobel, com et deia, que va atribuir ell mateix a la capacitat d'adoptar compromisos morals en conflictes intractables. Aquesta dualitat, aquesta ombra. Compromisos que el van moure als fils, cop d'estat contra Allende a Xile, tot aquell episodi que també va tenir continuïtat a donar llum verda al bany de sang indonèsia a Timor de l'Est, carnisseria pakistanesa a Bangladesh, guerra bruta contra de l'exèrcit argentí que ell va signar. Res d'això, per això, afableix la figura d'un home refugiat dels nazis que se'n va anar de la seva Alemanya natal, alabat per la premsa, executor en cap a sang freda del relat exterior i de les atrocitats atribuïdes a la primera potència mundial, glorificat per restaurar el prestigi del país d'aquella agonia del Vietnam on van perdre la guerra. Deixa'm dir-te una dada per acabar, Manel.
Vinga.
Hi ha un senyor que es diu Greg Grandin que li ha fet una magnífica biografia i que diu que en 8 anys és responsable de 4 milions de morts. Aquest és un Henry Kissinger i la seva vida que avui ha acabat després d'un segle.
Déu-n'hi-do, crec que Hollywood té material per temps.
Però per molt de temps.
I biòpics per no parar. Gràcies, Xavier Vila.
Gràcies.
Catalunya nit.
Mira, cariño, tu saps que s'ha de fer servir protecció, no?
Quan Tomás aprende ahora Emilio en la escuela, más opciones tendrá para su futuro.
Oiga, ¿usted domina el inglés? Digo, hombre, si es bajito y se deja...
No me conoces. No me conoces nada, no me conoces nada.
Hem escoltat Clara Segura, Enric Auqué, David Verdaguer i Laia Costa en els papers que els poden suposar un Goya a la millor interpretació. Avui s'han sabut les nominacions dels principals premis del cinema espanyol i quatre pel·lícules en producció catalana, 20.000 especies de abejas, La Sociedad de la Nieve, Saben, Aquell i Un Amor, opten el premi a la millor pel·lícula. Ens endreça el llistat la Montse Pujol.
Encapçala les nominacions als Goya La Sociedad de la Nieve, una superproducció del barceloní Juan Antonio Bayona, director que ja compta en 3 Goyas i que aquest cop reuneix 13 candidatures. El director es mostrava així de content en saber les nominacions als Goya.
Me hace mucha ilusión, de hecho, que esté prácticamente todo el equipo nominado y me hace mucha ilusión también que esté Matías Recal nominado a Actor Revelación. Es una película de actores, esta siempre lo he dicho.
L'òpera prima de la basca Estíbaliz Urresola, 20.000 espècies d'abejas, opta 15 estatuetes i 2 pel·lícules que també tenen números de triomfar. En aquests premis són Cerrar los ojos i Saben aquell, amb 11 nominacions cada una. Un amor d'Isabel Cuixet opta a 7 estatuetes. Els guanyadors se sabran el 10 de febrer en una gala a Valladolid.
I ara, teatre i cinema 2 en 1. El Lliure de Gràcia es converteix fins al 17 de desembre en una sala de cinema antiga per projectar-hi una història de precarietat laboral, identitat, incertesa i cine. És el drama d'Anne Baker que Marilla Samper ens acosta de manera fidel i emocionant. Què en destaques, Marta Vives?
Fa anys, quan els cinemes encara eren analògics, s'espatllaven les bobines, l'espectador havia d'esperar el projeccionista estigués a punt i anar a veure una pel·lícula era tot un ritual. Eren altres temps on l'artesania tenia un valor i l'art era excepcional. Aquest és l'esperit i el temps ha reposat, potser massa, potser és que ja no hi estem acostumats, del cinema que s'ha estrenat al Teatre Lliure. Un muntatge de 3 hores on els silencis són tan importants com les paraules i on sembla que no passi res i passa tot. I el tot és un abisme i també la humanitat. La precarietat, la discriminació, la por, la salut mental, la diferència, l'amor propi. En definitiva, la supervivència. Històries petites, ínfimes, que busquen emmirallar-se en el cinema. ET, alguns homes bons, sospitosos habituals, Retorn al futur o Pulp Fiction. El Lliure de Gràcia ressona en els clàssics, però sobretot ressona la vida.
La Mira.cat, el diari de Terrassa, Sapiens o Descobrir.cat són algunes de les publicacions premiades a la nit de les revistes i la premsa en català. Els editors de revistes i mitjans digitals han lliurat els guardons en un acte a les drassanes que ha seguit Òscar Callau, des de Barcelona.
L'associació APEC ha guardonat com a millors publicacions del 2023 la revista Mètode, Gol Esports en categoria de premsa no diària, Diari de Terrassa en premsa diària i la Mira.cat en digitals. Sentim Magda Gregori, director directora de La Mira.
A La Mira el que ens agrada és trepitjar el país i, sobretot, buscar les històries que ens expliquen i les persones que fan també aquesta gran diversitat i aquesta riquesa que té Catalunya.
La nit de les revistes també ha distingit com a millor reportatge de revistes Quan érem negres, publicat a Sapiens. Sentim la directora de la publicació, Clàudia Pujol.
Catalunya, evidentment, no va ser una potència negrera, ni tots els indians que van anar a les Amèriques van comerciar amb esclaus, però sí que els catalans vam tenir un paper en aquest negoci infame.
Germà Capdevila, president de la PEC, ha manifestat que les publicacions en català són més necessàries que mai en un context de censura i emergència lingüística.
Per això hem engegat aquesta campanya No a la censura.cat, on tu fas una subscripció i una segona subscripció gratuïta va a una entitat cultural, veïnal o associativa dels Països Catalans.
Aquesta nit també s'han lliurat tres guardons que ja s'havien anunciat prèviament a la companyia teatral de Goll de Gom, l'entitat Plataforma per la Llengua i el podcast Gent de Merda pel seu compromís amb la llengua catalana.
Passen 6 minuts de 11:15 de la nit. La gràcia i la dificultat també de la nostra feina és decidir quines notícies us expliquem, però ens agrada també posar de manifest que moltíssimes ens queden fora perquè tot no ens hi cap. Per exemple, avui, Marta Cristià, què no ens ha cabut en aquest informatiu?
Una serp. No ens ha cabut una serp. Una boa constrictor ha caigut des d'una terrassa al carrer a la ciutat d'Alacant. Però tranquil, perquè la història ha acabat bé. De fet, és la Guàrdia Civil que ha informat d'aquest fet després que agents del Servei de Protecció de la Natura el Saprona, l'hagin portat al Parc Terra Natura de Benidorm fins que li trobin el lloc on realment ha d'anar. S'haurà de veure ara què passa amb el propietari, perquè no es pot tenir aquests animals com a animals domèstics. Recordem que una boa constrictor és un animal que es caracteritza per matar les seves preses mitjançant la constricció, com diu el seu nom, que és estrenyent-les amb el seu cos fins que les estrangula. I no només amb animals petitons, sinó que sembla que és capaç de fins i tot matar cèrvols d'aquesta manera. O sigui, que corri per Alacant és una mica perillós.
Sí, per sort ja està en altres mans. Fa 24 hores que els usuaris de Spotify comparteixen les cançons més escoltades i avui en David Guzmán vol reflexionar sobre les llistes i compulsions.
Si anem al bar a fer un mos, un Wrapped ve normalment farcit de pollastre o pernil dolç. Si anem, en canvi, a Spotify, el Wrapped ve farcit de cançons. Ja fa uns anys que és tradició i que és moda, a vegades extenuant, compartir el top 5 musical o els podcasts més escoltats. De fet, a finals d'any es multiplica la falera dels rituals, de les llistes i dels balanços més o menys indulgents. No n'hi ha prou amb gaudir d'una lectura, d'un programa o d'un disc. Necessitem que ens ordenin els gustos i que ens els serveixin embolicats, que, per cert, en anglès és Wrapped. És el mateix mecanisme que té Google Fotos quan ens fa, sense permís, un inventari de pastissos, un mix d'escenes de platja o un recull d'esglésies i altres llocs de pau. És el mateix que ara farà Filmin recordant-nos quines pel·lícules hem vist, quins actors ens han interessat i quines sèries hem tornat a mirar. El reclam del rànquing amb la coartada de l'ordre. I per què ens agrada? Segurament perquè ens classifica les compulsions i sistematitza les nostres dèries. En cinema o a literatura no és tan habitual, però en la música és fàcil caure en un consum compulsiu. A l'era pre-internet, de tant en tant compràvem un disc perquè ens agradava una cançó, i aquella cançó l'acabàvem desgastant fins a la nàusea. Ara hem d'agrair a Spotify que hagi domesticat el nostre toc i que les obsessions ens arribin embolicades i amb colors per compartir.
Quin és l'ambient ara mateix, Marc Güell?
Bon dia, Ricard. Avui les portades van plenes de les conseqüències del canvi climàtic.
Consells per la vostra economia. Per on perd la butxaca?
Per la pujada de preu.
Per culpa, Elon Musk ha anunciat que té intenció d'enviar a l'espai un nou satèl·lit.
Manu Guisa, et dedica aquesta cançó. Felicitats.
Vull moments que et moris per ballar.
Senyores i senyors, bon dia.
El Matí de Catalunya Ràdio. T'acompanyem cada dia de 6 a 1. Amb Ricard Ostrell.
Hi ha res més emocionant que el Dragon Khan?
Senyor, emporta-te!
Que el Shambhala?
Ui, això és Shambhala, mas!
Només una cosa us emocionarà més. Nadal a PortAventura amb l'última hora del matí de Catalunya Ràdio. Divendres 1 de desembre. Compartiu la màgia i la diversió del Nadal a PortAventura amb en Quim Morales i el seu equip. Només 50 oients afortunats podreu acompanyar-nos. Estigueu atents a l'última hora per aconseguir les invitacions.
Però per què segueixes cridant, Joel?
Ah, Quim! Un home amb barba blanca i vestit de vermell. És el Karl Marx.
És el Pare Noel.
Divendres 1 de desembre. Bon Nadal i feliç PortAventura amb l'última hora del matí de Catalunya Ràdio.
Ens fa molta pinta de comunista, eh?
Amb el suport de PortAventura World, perquè hi ha Nadals que recordaràs tota la vida.
Ral d'Avinyó. Realment una raça única. Realment compromesos. Realment sostenibles. Realment deliciós. Carns i embotits Ral d'Avinyó. Realment.
Que gran està l'Andreu.
Aquest any ja comença la universitat.
Com passa el temps.
Per cert, què farem amb la casa dels pares?
El millor és que la lloguem. Podem trucar al Lloguer Segur, que ens garanteixen el cobrament de la renda sempre.
Lloguer Segur. Més de 21.000 propietaris satisfets ahir, avui i sempre. Lloguer Segur.
Sempre igual. Es quan te has mandat al Ricosie. Cotecao.
Però què dius? Plimflom de la gran de robot mèstic.
Quan ens costa resoldre un conflicte, hi ha una eina que ens ajuda i ens acosta, fent que tothom hi guanyi.
D'acord, abaixaré el volum de la música. Gràcies, t'ho agraeixo.
Aquesta eina es diu mediació, perquè quan ens entenem, trobem la solució. Centre de Mediació de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Ens coneixem personalment, tu i jo?
No.
Ah, no?
Ets el Francesc Mauri?
Sí.
Toma ja!
Jo t'he vist per la tele, tu m'has vist per la tele, sí. Però que en realitat no ens coneixem. Això no. Em va passar a mi amb l'Iñaki Urdangarín. Amb un parquímetre de Barcelona ens vam posar a xerrar com si ens coneguéssim
de tota la vida.
Hola, què tal? I bueno, ens vam posar a parlar del Barça i del temps.
Va. El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
Que si la platja amb l'Artur Mas, que si Iñaki Urdangarín en un parquímetre...
Sí, sí.
Si som intensos, som els més intensos.
Molt contents per les xifres de l'EGM.
Som el programa esportiu més escoltat a Catalunya.
Molt satisfets.
Si som divertits, ho som seriosament.
Entusiasmats, fer possible una cosa tan màgica com la ràdio.
Si som rigorosos, som els primers.
Catalunya migdia, líders de la nostra franja.
Si som propers, ho som de lluny.
Bueno, lo de l'EGM jo com que no m'ho he cregut mai. Hòstia, em fa molt d'il·lusió.
Si som així, és gràcies a vosaltres, els 591.000 oients diaris. També som la ràdio més jove i més femenina. Ho diuen les dades de l'últim EGM.
Comencem i comencem bé.
Catalunya Ràdio.
No podem estar més que agraïts.
Comencem bé.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
Ja tenim aquí l'Àlex Gorina, és dijous i està aquí a l'estudi, i com que mana ell, em diu, avui primer de tot, Manel, deixa'm que escoltem una cosa. Som-hi.
Per què? Perquè tu i jo hem d'anar a fer una birra i avui l'hem de fer per celebrar, no per celebrar, però fer un homenatge a la mort de Shane McGowan, un dels de pocs, el líder absolut. I per favor, per l'amor de Déu, aquesta nit busqueu, remeneu, tritureu el que sigui per trobar un documental del Julian Temple meravellós que es deia Crock of Gold, bebiendo una birra amb Shane McGowan. Ah. I és el millor documental d'aquest músic irlandès tirant a punk, per entendre'ns, que podeu trobar al món.
Ah, doncs no sabia que hi havia un bon docu sobre ells. Aquesta setmana l'IA que ens ha dit que ja podem dir birra sense problemes.
Certament.
O sigui que birra i documental. Molt bé, doncs molt ben inaugurada la secció de l'Àlex Gorina, que, com sabeu, agafa temes d'actualitat i ens els porta a les sales de cine. A quin tema et vols agafar?
He agafat dos temes. Un és que felicitar la gent de la nit dels ignorants, i evidentment el Xavi Solà, que aquesta setmana ha celebrat els 3.000 programes que ell ha fet durant 14 anys. Sí, que reverència absoluta.
I tant, un mestre.
I, per una altra banda, just demà s'estrena una pel·lícula salvatge que passa mentre una ben coneguda Gemma Nierga fa el seu programa de ràdio, aquell d'Hablar per Hablar, fa molts anys, mentre una tal Adela, l'Adela que va protagonitzar Cerdita, brutal Laura Galant, condueix un vehicle d'escombraries per Madrid i es proposa fer un disàster.
Adela, antes nos contabas que tu intención hoy era hacerle mucho daño a alguien.
¿Tú sigues con esa idea?
Sí, claro, por supuesto, no lo dudes.
¿Qué pasa, guapa?
Tú dices que ayudo a la gente, vale, pues ¿cómo puedo ayudarte a ti?
A ver, ya no me puedes ayudar. Tengo el alma putrefacta.
Avui comences amb una novetat de la setmana.
Exactament, una ràdio... novetat de setmana i una pel·lícula que va per totes, les que a mi m'agraden, és a dir, sí, aquelles sí. que diuen ho trenco tot.
Sí, o sigui que avui anem de ràdio de nit, ens agafem el Xavier Solà i ràdio de nit, m'agrada.
Aquesta noia protagonista de la pel·lícula tota l'estona està en contacte radiofònic amb la Gemma Nierga, que admiro que hagi volgut autointerpretar-se en un film que qüestiona una mica el paper dels radiofonistes de nit, sí. perquè no deixen d'aconsellar coses quan no saben si a l'altra banda els estan prenent el pèl, serà veritat o no serà veritat, etc etc, i poden distorsionar absolutament la realitat. Gran responsabilitat que no nega que s'hagin de fer aquests programes, però a vegades també ens obliga a fer una autoreflexió. I per això us vaig assenyalar tres pel·lícules. Una d'elles, d'Oliver Stone, era Talk Radio.
Desde el corazón del estado de la estrella solitaria llega el programa hablado más popular de Dallas. Charlas en la noche con Barry Chamblay. Las líneas telefónicas de nuestra emisora permanecen abiertas a la espera de que ustedes llamen al 555 y den sus opiniones. Con ustedes su anfitrión en charlas en la noche, Barry Chamblay.
Aquesta no la sabia.
No la coneixies, és la pel·lícula que va fer després de Platoon de Wall Street, que ningú no recorda, que es deia Hablando con la Muerte, i hi havia l'Eric Bogosian, que era el locutor de ràdio, que era molt savi, era molt xulo, ell sabia més que ningú, i provocava. I això m'ha fet pensar una mica en aquest anunci que aquests dies hem fet els del 3CAT, dient allò de benvinguts als haters, perquè era un programa que en realitat disfrutava provocant que hi haguessin haters, el que passa que se li anava absolutament a les mans. O sigui que això de celebrar una mica l'insult, la mentida, el despropòsit... En fi, jo diria que alerta en caure en el drama de que se'n parli malament de mi encara que...
Que se'n parli encara que sigui
això
malament.
Això mateix, no? Sí, per tant, aquesta és una pel·lícula que posa els punts sobre les is. Molt bé, molt bé, molt bé. Un altre tipus de programa nocturn és el que reflectia la pel·lícula d'Alan Rudolph, que potser recordareu, Choose Me.
Soy la doctora Nancy Amor y esta es la línea del amor.
¿De verdad se llama usted amor? Es que me parece fantástico que nadie sepa cómo es. Creo que es alta y rubia. Solo tengo un pequeño problema.
Un problema amoroso.
Hay un compañero de trabajo que...
está casado. No tengo mucho éxito con los hombres.
Yo tengo demasiado.
On ha anat a parar l'Alan Rudolph, el director d'aquesta pel·lícula, que era alumne del gran Robert Altman, i que feia una aproximació molt neoyorquesa en aquest món, a vuitantero, per entendre'ns, de l'època, de l'èxit d'aquests programes de ràdio, precisament de quan començaven a florir per tot arreu, on hi havia la típica senyora Francis, moderneta, que es dedicava tot el dia a vendre cremes i, per altra banda, a ensenyar a la gent com s'ha d'estimar, qui s'ha d'estimar i moralitzar amb el tema. Ai, quin perill, per l'amor de Déu. O sigui, de veritat, alerta on ens fiquem, ens estem ficant en un jardí molt complicat, molt complicat, sobretot si tu no controles tampoc la teva pròpia vida ni la relació que mantens amb els oients, que a vegades també arriba a ser una mica amorosa. Hi ha un tercer exemple, ja, per tancar les recomanacions. Una pel·lícula vella, que es posa, que és com un sermón permanente del José Luis Garci, però importantíssim en la història de la ràdio d'aquest país, Solos en la madrugada.
De nuevo con vosotros, Solos en la madrugada. Por una vez en la vida, ese extraño salto en el disco no ha sido culpa de Antoñito, nuestro hombre en los botones. Lo siento, ha sido culpa mía. Una despedida pendiente. Y es que hoy es día de despedidas. Hoy también se acaba Solos en la madrugada. Se acaba por esta temporada, pero van a acabarse para siempre la nostalgia, el recuerdo de un pasado sórdido, la lástima por nosotros mismos.
Nunca sabré cómo tu alma encendido mi noche.
Ja té una bona veu, ja, el sacristán.
Sí, el sacristán, sí. El que passa és que, de tant sentir-la a vegades fent personatges d'aquesta categoria, doncs em dóna com una mica de son, ja t'ho diré. Era la segona pel·lícula del Garci, està antiquada. Sí, efectivament, però tant és important que aquest personatge que criticava l'ancien règim i una mica la transició que interpretava José Sacristán en la pel·lícula amb molta prudència, va inspirar Josep Cuní un programa que es va fer a Ràdio Barcelona d'una 4 de la madrugada que es deia exactament igual a partir de llavors. No només a ell, és a dir, tots van néixer de Solos en la madrugada, el Jesús Quintero i el seu El Loco de la Colina. Encarna de noche, per l'amor de Déu, a Ràdio Miramar, per descomptat. El Carlos Herrera, amb El borde de la cama i el José Manuel Parada amb La noche de las sábanas blancas. Jo ja no dic La nit dels ignorants, perquè aquest programa de La nit dels ignorants té una virtut, i és que no aconsella massa res a ningú, només deixa que la gent intercanviï informació i es facin favors mutus.
Sí.
Per tant, Xavi Solà, segueix amb la teva línia, visca el teu programa...
I tant, el felicitem.
I que visca la ràdio de nit, però sobretot, sobretot, amb una mica d'humilitat.
Moltes gràcies, Àlex.
Bona nit, oients.
La luna de miel, luna de miel, luna de miel.
I jo em planto aquí, decideixo no avançar més en l'informatiu fins que no parlem amb la nostra assessora lingüística, que és l'Olga Clapés. Olga, bona nit.
Hola, bona nit.
Amb quina paraula t'has quedat avui?
Avui amb els resultats de l'EGM.
Molt bé.
I com que els tenim a la mà, doncs parlem d'audiència, que ve del llatí audientia, acte d'oir, percebre amb el sentit de l'oïda, i oir ve del llatí audire, d'on també provenen les paraules àudio o auditoria, que és una mica això que fan els EGMs amb nosaltres, eh?
Sí.
Auditories dels nostres àudios. I quan parlem d'aquests verbs hem d'explicar la diferència entre sentir i escoltar, que cada vegada es confonen més. Sentir vol dir percebre un so per mitjà dels sentits, tant si vols com si no vols, eh? En canvi, escoltar és estar atent al que diu algú o a percebre sons o sorolls. És una acció voluntària que implica aquesta atenció, aquesta intencionalitat, eh? Per tant, no direm que si afluixem la ràdio no s'escolta, sinó que no se sent. O si no sentim algú que parla fluixet, no li direm «Ei, que no t'escolto», et diré «Que no et sento». I si algú et diu que no t'escolta, malament rai, perquè vol dir que no t'està prestant atenció.
Sí.
I per acabar, una altra confusió. És oïda o és orella? Doncs són coses diferents. L'oïda és el sentit en què es perceben els sons, diem tenir l'oïda molt fina o tocar un instrument d'oïda, i l'orella és l'aparell auditiu. Somriem d'orella a orella, parlem a cau d'orella, encara que ens entri per una orella i ens surti per l'altra, parem l'orella si som tot orelles... Si veiem les orelles al llop és que estem en perill, però si ens veiem les orelles és que ja estem fora de perill. El més important, treure's la son de les orelles, espavilar-se. I l'expressió no és ni fer les orelles ni les oïdes sordes, és fer el sord, no fer cas o desentendre's. Espero que no et xiulin les orelles, això sí.
Esperem. No m'han xiulat, però...
No?
No, però sí que et diré que és un plaer escoltar-te cada nit.
Igualment. Adéu.
Ben mirat, sí que m'han xiulat, perquè avui l'EGM ens ha dit que som cada nit aquí escoltant el Catalunya Nit 40.000 persones. I de vegades hi ha les necessitats aquestes de preguntar-se. Són moltes o poques? Si m'ho pregunteu a mi, jo us diria que el dia té 24 hores. 24. Em semblen molt poques. Si descomptem el que vulguem dormir, menjar, fer altres coses, treballar, em semblen molt poques. Que 40.000 persones ens en dediquin cada nit una... A mi em sembla que són moltes, moltes persones, així que moltes gràcies. Ara bé, siguem els que siguem, siguem molt o pocs, el que fem nosaltres cada dia és treballar de la millor manera possible per fer el millor informatiu possible. És a dir, quan jo us dic cada dia al començament de l'informatiu jo de tu em quedaria, ho dic de veritat, perquè crec que fem un informatiu que és de servei públic. Per tant, dit això, ara crec que som pocs. És a dir, que com més siguem, millor. Per tant, seguirem treballant de la mateixa manera, per si és possible, anar sumant-hi gent. I ara, de moment, n'hi sumem un que ens sap molt de les coses que passaran demà, com si tingués una bola de vidre.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio. Amb Manel Elias.
Ja hem parlat de campanes avui i ara en tenim unes de tubulars que ens les porta el Tomàs Molina. Bona nit, Tomàs.
Molt bona nit, en Michael Phil, sí. Com que m'has pres les campanes del repic de campanes de Vic,
sí,
per Santa
sí,
Bàrbara...
Sí. Ens les hem quedat.
Doncs he pensat, mira, posa les tubular bells... perquè aquestes campanes que fan sonar Vic per veure si plou, veure si convencem que la cosa canviï, faran canviar una mica demà. Jo crec que tindran efectivitat. En els mapes ens surt que entre les 11 i les 12 és fàcil que ja comenci a ploure, que ja plogui a Osona, per tant, a veure si es comporta, perquè demà serà un dia sobretot ennuvolat al matí, amb precipitacions, amb pluja, que pot acumular fins a 100 litres per metre quadrat en alguns casos, entre aquesta nit i al llarg de demà. Per tant, a veure si és benvinguda aquesta pluja i, a més, és abundant. I després canviarà radicalment, molt ràpidament, de cara a la tarda, perquè un cop passi la línia frontal, el que hi haurà serà entrada de vent de nord, baixada la temperatura, la cota de neu demà baixarà fins als 1.200 i la matinada ja de demà passat arribarà als 1.000 metres d'alçada de cara a dissabte. Però la tarda serà de sol. Sol a les comarques del Pla de Lleida, les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona, i amb vent que bufarà amb moderada forta intensitat i que farà baixar les temperatures. I l'ambient serà ventós tres dies. Aquest divendres, dissabte, diumenge, amb temperatures baixes, dissabte amb alguna nevada a la cara nord del Pirineu. Per tant, moviment, més fred el cap de setmana, i a veure si les properes 24 hores aquestes campanes, les tubulars o les de Vic, les que siguin, convencen els núvols que facin ploure.
Esperem que sí. Si només plogués a Osona, seria molt sospitós, eh? Moltes gràcies, Tomàs. Fins demà.
Bona nit. Bona nit.
I queden poques hores ja perquè tanquem el nostre concurs setmanal. Ja sabeu que el Jaume Capdevila, el ninotaire, el cap, ens envia una vinyeta que heu de completar vosaltres. La d'aquesta setmana, si veu una senyora que està allò una mica esverada perquè vol obrir una aixeta de casa i descobreix que la punta se li ha fet un nus i només hi cau una trista gota, és el que li raja. Si voleu participar en aquest concurs, ens podeu enviar les vostres propostes per WhatsApp al 678-09-08-52, pot ser escrita o amb missatge de veu, o als comptes Catalunya Ràdio o Cat Informació de la plataforma X, o bé al correu, al nostre correu del programa, que és catalunyanit@catradio.cat. Avui ha estat un gran dia per una persona que acaba de ser guardonada per la seva lluita per la inclusió de les persones amb discapacitat i que amb la seva veu i la seva feina ens encomana molta emoció.
Hola, sóc l'Anna Morello. Sóc la presidenta de l'associació Mirades que Hablen i promotora del primer parc inclusiu a Barcelona. Avui estic molt contenta perquè l'Ajuntament m'ha otorgat la Medalla d'Honor de Barcelona per la meva lluita a la inclusió de les persones amb discapacitat, concretament en els parcs inclusius. I a més, li he pogut dedicar al meu fill Aitor, que va morir el passat 2 de juliol. Així que avui em vaig al llit molt emocionada. Bona nit!
Em miro i no sé què ets, no. Una vida deslligada.
No sabem què passarà demà, però el que sí que sabem és que quan siguin les 10 de la nit ens tindreu aquí de nou per explicar-vos-ho tan bé com puguem. Aquesta setmana tanquem l'informatiu al ritme de l'animal salvatge de San Josex.
Bona nit, oients de Catalunya Nit, sóc en Carles, del grup San Josex, i la cançó que sonarà ara intentava explicar-hi l'emoció que vaig sentir una nit, mirant la meva companya quan dormia. Era una emoció de satisfacció, d'alegria, per aquella vida. També, però, de meravella, d'admiració per aquella persona, per aquell ésser, no?, misteriós, que m'acompanyava i que coneixia i no coneixia, en el fons. De fet, funciona per qualsevol persona que estimeu, que tingueu una relació de familiaritat i que respecteu. Es diu Animal Salvatge, espero que us agradi, i molt bona nit i una abraçada.
Una vida en endavant, sí, una terra solitària. Pregunto què haig de fer, si jo ja ho feia. I m'expliques què haig de dir, si jo ja ho deia. Jo et demano com s'hi va, i jo ja ho sabia. Cada cop et miro més.
com s'hi va, jo ja ho sabia. Cada cop et miro més.